Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Les Balears es queden, de moment, sense nous pressupostos per a l'any 2026 i s'hauran de prorrogar els d'enguany. El Parlament ha tombat el sostre de despesa perquè, finalment, ni el PSIP ni Vox han donat suport a la proposta del Partit Popular. El vicepresident Antoni Costa els assenyala com a responsables.
Pedro Sánchez i Santiago Abascal prefereixen que les Illes Balears no tinguin pressupost que permetre que aquest govern faci la seva feina.
Els acusa d'actuar al dictat de les seves direccions de Madrid. El socialista Iago Negueruela i Manuela Cañadas de Vox ho neguen i diuen que en realitat el govern mai ha volgut aprovar els pressupostos.
Le tengo que dar la enhorabuena porque ha conseguido su objetivo. Y es una enhorabuena real, real. Usted buscaba no tener techo de gasto y lo ha conseguido y le tengo que dar la enhorabuena.
Hoy podemos afirmar que no vamos a entrar más en su juego de trampas, ni vamos a permitir que utilicen nuestro grupo parlamentario como coartada de su mala gestión.
El govern diu que faran feina per complir el seu programa i acusa el PSIP i Vox de fer una pinça. És dimecres, dia 3 de desembre. I unes 200 persones s'han concentrat davant l'escoleta d'Espileria a Palma, on fa feina la dona que va patir un intent d'assassinat masclista a Costitx.
Y la esperamos con los brazos abiertos y es el sitio donde ella siempre ha dicho que se siente segura. Muchas gracias.
Mestres del centre, així com també famílies i veïnats, han mostrat el seu suport a la víctima de 35 anys.
Tot en un acte molt emotiu. La víctima va ser apunyalada diumenge presumptament per la seva exparella, qui tenia un ordre d'allunyament.
La Guàrdia Civil investiga per homicidi imprudent el conductor implicat en l'accident mortal d'aquest cap de setmana a Menorca.
Tres vehicles s'hi varen veure involucrats i una dona va morir. L'home té antecedents i està ingressat a Son Espases.
S'agreuja la crisi alimentària. S'han confirmat 9 casos de pesta porcina africana.
Avui el ministre d'Agricultura i Alimentació, Lluís Planes, reuneix les comunitats autònomes en el marc del Consell Consultiu. Per ara, tots els casos confirmats són porcs senglars que s'han trobat morts dins de Cerdanyola del Vallès, província de Barcelona, on hi ha el focus.
Hisenda ajorna fins al 2027 l'entrada en vigor de Verifacto, que és el nou sistema de facturació que havia generat protestes especialment entre els autònoms i les pimes.
Aquest programa els obliga a emetre les factures en temps real. Jordi Mora, president de PIMEM, considera que l'ajornament és una decisió encertada, tot i que explica que molts empresaris i autònoms ja han adaptat els seus programes de facturació.
Per tant, hi haurà un major control d'Hisenda en totes les transaccions econòmiques. Totes les factures s'hauran de fer a través d'aquest sistema i segurament una part dels dobbers que hi ha amb ell, que estan circulant, quan s'implementi de forma definitiva el Verifacto, una part molt important desapareixerà.
I a la crònica internacional... Els Estats Units estan preparats per atacar Venezuela, així ho ha dit el president Donald Trump.
Insisteix en que els atacs per terra contra els càrtels de narcotràfic començaran aviat. Diu que per aquesta via, que per terra és més fàcil i que sap on viuen.
En els esports, Mariona Caldentey i Cata Coll han guanyat la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El combinat espanyol va guanyar nit per 3-0 Alemanya, amb dos gols de Clàudia Pina i un de Vicky López. Cata i Mariona formaran en part de l'11 titular i amb aquesta victòria han aixecat per segona vegada el trofeu de la Lliga de les Nacions. També en futbol, el Mallorca jugarà els 16 anys de final de la Copa del Rei. El conjunt d'Arrasate va guanyar per 2-3 el Numancia amb dos gols d'Addon i un de Javi Llebrés. I en voleibol, la Barca Menorca jugarà avui a les 8 del vespre a Ciutadella al partit de tornada de la CEF Cup contra el té aquí Istanbul. Les menorquines han de remuntar el 3-1 del partit d'anada.
I pel que fa al temps, Pedro Roger, bon dia. Quina jornada esperam avui?
Bon dia, doncs avui tindrem una jornada marcada pel vent. Un vent que bufarà moderat de tramuntana i de mestral. Això no només complicarà l'estat del mar a la costa més exposada, sinó que la convergència d'aquest vent de nord i del nord-oest farà que al llarg del dia puguen tenir algunes precipitacions, principalment entre Menorca i la meitat nord de Mallorca, pluges de caràcter local, però que podran ser de forma local intenses i, d'altra banda, també acompanyades de calabruix. I a tot això també li haurem de sumar una davallada del termòmetre, una baixada que es notarà arreu del territori, però que també serà més important al nord de l'arxipèlag. De fet, la màxima, esperant que s'acabi situant entre els 13 i els 17 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 7 graus a Lloret, 8 a Manacor i 11 a Deià. A Menorca, 11 graus a Mó i 14 a Cala Morell. I a les Pitiuses, 9 graus a Cala Jondal i 11 a Sant Antoni.
Són les 7 i 5 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Banyalà a la redacció. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El Parlament ha tombat el sostre de despesa, cosa que obligarà el govern a prorrogar els pressupostos d'enguany per al 2026, després de setmanes de negociacions per separat del PP amb el PSIP i amb Vox. Els populars no han aconseguit el suport de cap de les dues formacions.
El vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, les assenyala directament com a responsables i acusa els dos partits de seguir cegament les ordres de Madrid.
El Partit Socialista defensa els interessos de Ferraz de la Moncloa. I Vox Balears fa el que li ordenen des de l'esquerrer bambú de Madrid. Sense ni tan sols valorar el plantejament de sostre de despesa del 2026 que fem des del govern en minoria del Partit Popular de les Illes Balears.
En canvi, tant el PSIP com Vox coincideixen i diuen que se senten estafats. Iago Negueruela desmenteix que els socialistes actuïn al dictat de Ferraz.
No llamé a Ferraz para pedir cuáles son esas propuestas que nos tenía que dar Ferraz para negociar con usted. No, cogí y dije, ¿qué propuestas podemos hacer para que el PP quiera negociar realmente? No se me ocurrió hacer esa llamada telefónica. Dije, bueno, voy a hacer otra cosa. Voy a escuchar a la presidenta del gobierno. Y dije, hombre, pues escuchando a la presidenta del gobierno hay políticas económicas que podríamos aprobar. A su presidenta del gobierno, a la que no está. Y la propuesta de ITS y la propuesta de Rentacar.
I la portaveu de Vots, Manuela Cañadas, diu que s'han acabat els acords amb el Partit Popular.
Nos ha subestimado, señor Costa. Quizás algunos seamos nuevos en el juego de esta cámara, pero de tontos no tenemos un pelo. Y precisamente por eso, hoy podemos afirmar que no vamos a entrar más en su juego de trampas ni vamos a permitir que utilicen nuestro grupo parlamentario como coartada de su mala gestión o sus directrices venidas de la calle Génova.
I aquesta és una ruptura més entre PP i Vots que durant aquesta legislatura en diversos moments han tingut acostaments i distanciaments.
Hem de dir que fins al darrer moment aquesta mateixa setmana les dues parts, els dos partits, no descartaven un acord in extremis. Finalment s'ha tombat el sostre de despesa de prop de 6.900 milions d'euros i la presidenta, Marga Provenç, ha dit a les xarxes socials que cau un sostre que permetria destinar 360 milions més en serveis públics, sanitat, educació, serveis socials i habitatge. Assegura que faran feina per complir el programa de govern i parla d'una pinça entre el PSOE i Vox.
Una tesi que defensa també el portaveu parlamentari del seu partit, del Partit Popular, Sebastià Sagreras.
Jo crec que no se pot dir que ni PSOE ni Vots, malament el govern perdi una votació, avui s'enduguin una victòria. Avui no feis un ou de d'or vermells, perquè amb aquesta pinça no perjudicau en el Partit Popular. Amb aquesta pinça en el qui perjudicau és en els ciutadans de les Illes Balears.
D'altra banda, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, sosté una teoria que comparteix tota l'oposició, que el Partit Popular, en realitat, no vol aprovar els comptes.
Si ara jo me planto aquí i li dic que els quatre diputats de Més per Mallorca votarem a favor del sostre de despesa, a vostè li pega un parraque que no hi ha qui l'aixequi de la seva cadira.
També el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ironitza sobre aquesta qüestió.
El president, quan va fer l'ordre del dia, en aquest punt, en lloc d'haver-li posat debat i aprovació, si escau, del sostre de despesa, li hauria d'haver posat debat i rebuig, si escau, del sostre de despesa. Perquè és evident que, per tal com vostè ha conduït totes aquestes negociacions, és l'objectiu que estava buscant.
Tot i la derrota parlamentària, el govern es mostra tranquil.
Es mostra tranquil en aquests moments perquè assegura que pot seguir governant amb comoditat prorrogant els pressupostos d'enguany. De fet, no descarta seguir oferint a Vox la possibilitat d'arribar a un acord pressupostari més endavant, com ha passat aquest 2025, en què els comptes es van aprovar en ple estiu. El PSIP li ha demanat que convoqui eleccions. I mentre tot això passava, la presidenta del govern, Marga Proens, no ha votat el sostre de despesa perquè no era el Parlament, sinó a Toledo al Congrés del Sindicat Unificat de Policia. La cap de l'executiu ha reclamat millores dels complements insularitat pels que es destinen a les illes i ha posat l'accent en les polítiques d'immigració.
La presidenta ha assegurat que seguirà recorrent a totes les vies possibles per defensar una política migratòria que no sigui exclusivament gestionar l'acollida ni quotes de repartiment. Considera que s'han de protegir les fronteres i lluitar contra les màfies que es lucren de la desaparició dels que es juguen la vida. Una resposta que, segons ella, no dona el govern central a les Balears.
Pese a que ha habido jornadas muy críticas en las que llegan en apenas 24 horas más de 200 personas, lo único que han hecho a cada grito de auxilio por parte de mi govern ha sido insultarnos, llamarnos racistas o incluso amenazarnos en enviarnos a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Algunos dicen, no sin razón, que quizá esa será la única forma que os manden allí.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Són les 7 i 11 minuts i Hisenda ajorna fins al 2027 l'entrada en vigor de Verifactu, que és un sistema de facturació que havia generat moltes protestes, especialment dels autònoms i les pimes. Aquest programa els obliga a emetre les factures en temps reals, un fet que implica molta més càrrega burocràtica per a empreses i professionals en recursos limitats.
El president de la Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms de les Balears, Jeroni Valcaneres, assegura que la implantació d'aquest sistema requereix una inversió de com a mínim 500 euros anuals per un programa bàsic i que pot arribar als 4.000 euros en programes més complexos.
Pensam que és un sistema que ja duia problemes des del primer moment en què se va voler implantar, perquè realment és molt complicat i molt difícil, sobretot per als més petits, adaptar-se i fer aquesta despesa que suposa complir amb aquesta normativa.
Jordi Mora, de PIMEM, considera que l'ajornament és una decisió encertada, tot i que explica que molts d'empresaris i autònoms ja han adaptat els seus programes de facturació.
Verifactu arribarà, i per tant hi haurà un major control d'Hisenda en totes les transaccions econòmiques, totes les factures s'hauran de fer a través d'aquest sistema i segurament una part dels dobbers que hi ha en bé que estan circulant, quan s'implementi de forma definitiva el Verifactu, una part molt important desapareixerà.
Verifactu estableix que els sistemes informàtics de facturació han de generar un registre que no es pot modificar ni esborrar i que ha d'estar accessible per a l'agència tributària, ja sigui remetent la informació de manera directa o mantenint-la emmagatzemada en condicions de seguretat.
I Comissions Obreres s'assuma a l'acord per a pujar els salaris dels funcionaris un 11% en els pròxims 4 anys. El Consell de Ministres ha aprovat la pujada enguany, que serà del 2,5%. La mesura beneficiarà 3 milions de treballadors públics i inclou l'increment del plus d'insularitat per a les Balears. El pròxim 1 de gener, la pujada del sou públic s'actualitzarà amb un 1,5% més. El secretari general de Comissions Obreres, Josep Ginart, explica que, tot i les reticències inicials, finalment s'ha arribat a un acord en positiu.
Nosaltres entenem que dins el que ha estat la reivindicació de dur endavant aquest acord no ha estat perquè nosaltres no volguéssim dur-ho, sinó perquè trobàvem que s'havia d'haver començat molt tantes. En qualsevol cas, bé està el que bé acaba, i per això és que la nostra valoració és un positiu i per això ens adherim.
Mentre el ministre de Funció Pública, Òscar López, ha defensat l'esforç de l'executiu per millorar les condicions de feina dels treballadors públics i per revertir les retallades, ha dit, de l'anterior govern popular.
Frente a una ola de gobiernos reaccionarios que están recortando y privatizando lo público, este gobierno, desde luego, tiene un compromiso con lo público y con la igualdad. Esto no sería posible, lo decía muy bien antes la portavoz, sin un ciclo virtuoso de la economía.
I la xifra econòmica destacada d'aquest dimarts ha estat la de l'atur, que baixa a les Balears, i l'afiliació a la Seguretat Social, que puja. Entre novembre de l'any passat i el d'enguany, l'atur ha baixat un 3,5%. Hi ha 1.078 persones més fent feina que just fa un any, mentre que l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 2,8% interanual, fins a 524.000 inscrits.
Si comparem el nombre de persones aturades a les illes entre octubre i novembre, L'atur ha pujat un 9,5%. Això són més de 2.500 persones més sense feina que l'octubre. Desembre ha començat idò amb 30.209 persones aturades a l'arxipèlag. Tot i que són xifres positives, reflecteixen l'estacionalitat del mercat de treball. Pedro Maig, secretari general d'UGT a les Illes Balears.
Arriba a Sivent, a l'economia balear. Això és un atur estructural que afecta sobretot a les dones, a les majors de 50 anys, a les joves, a les immigrants. Però si no posen un topall, un límit en el preu de l'habitatge, ja sigui en modalitat de lloguer o de compra, això no acabarà mai.
Tot i l'estacionalitat, els 30.000 aturats d'aquest novembre és la xifra més baixa de 2006 ençà. Comissions Obreres ho atribueix, en part, a la reforma laboral que redueix la temporalitat. Maria Àngels Aguiló reclama contractes més llargs, però també més diversificació del teixit empresarial.
Hi ha d'haver una reducció de visitants els mesos d'estiu, aquí on tot està més col·lapsat, i que se distribueixin de manera més homogènia al llarg dels anys.
La petita i mitjana empresa coincideix en la necessitat de canvis estructurals per millorar el mercat laboral. És el seu vicepresident, Miquel Àngel Salvà.
Són molt bones dades. Sí que és vera que des de PIME sempre tenim una reivindicació. Tenim mancança de mà d'obra i va relacionat amb mancança d'habitatge. També és vera que ens fa falta mà d'obra qualificada o més qualificada, per dir-ho d'alguna manera. Això també se fa a base de formació. I el darrer tema que també sempre tenim és la diversificació de negocis.
Això és el que diuen els sindicats. D'altra banda, la consellera de Treball, Catalina Cabré, va una mica més enllà i confia que les contractacions vinculades a l'època de Nadal serveixin per tenir bones xifres d'atur també al desembre.
Confiem en que ara, aquest mes ja de desembre, es comporti com és més com l'any passat, en la campanya de compres que aviat ja s'inicia, i per tant tornem a aprofundir amb aquest allargament de temporada i amb aquestes campanyes que fan que Balears ja creï ocupació i disminueixi l'atur pràcticament durant tot l'any.
I per cert, que la població de les Balears continua creixent, segons les dades al cens publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, ara mateix hi ha gairebé 1.250.000 empadronats a la comunitat. És un 1,5% més que fa un any. Són les 7:17.
Quan s'encenen els llums de Nadal, tornen les ganes de retrobar-nos, de compartir tradicions i de tornar a viure un Nadal ben mallorquí. Vine a viure l'inici de Nadal amb l'encesa de llums de la Misericòrdia dia 6 de desembre i al Palau del Consell dia 8. Hi haurà concerts de cors, inauguració de betlems, neules, animació infantil i xocolatada. Vine i comença amb nosaltres un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, Espanya i el món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Unes 200 persones es concentraren a Llora Baixa a les portes de l'Escola d'Educació Infantil Sant Francesc d'Assís d'Espileria, a Palma, que és el centre on fa feina la dona que va patir un intent d'assassinat masclista a Costitx diumenge. Mestres del centre, també famílies, veïnats, van mostrar el seu suport a la víctima de 35 anys que va ser apunyalada presumptament per la seva exparella mentre tenia un ordre d'allunyament.
Així és la directora de l'escola, Katiaina Arrom, que es companya alhora i amiga de la víctima, va ser l'encarregada justament de llegir el manifest en suport a la docent i per condemnar la violència masclista. Arrom no va poder evitar emocionar-se en recordar-la.
Aquí la esperamos con los brazos abiertos y es el sitio donde ella siempre ha dicho que se siente segura. Muchas gracias.
Va ser un acte ple d'abraçades on participaren famílies, veïnat de la zona, també les seves companyes de feina i molt dels infants que la víctima va tenir com a alumnes. Són algun dels assistents.
Mi nieta y mis nietos la tuvieron, estuvieron 2 años aquí y la conocía. Muy buena chica, no merece nadie esto, pero ella tampoco.
Si la coneixíem, tenim a Toni que tenen 13 anys i varen fer els 3 anys aquí de formació i tenia molt bon record d'ella. Era una persona encantadora i no entenem el que ha passat, no ho entenem. i venim a donar un poc de suport a la família.
Hem vengut per donar suport, sense cap dubte, per estar junt amb la gent que pateix i per demostrar que totes les víctimes de la violència mai estaran totes soles i nosaltres depèn.
A l'acte també hi van assistir la vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarelles, la directora de l'IBE Dona, Cati Salom, i el bala de l'Aró, Llorenç Perelló. Al matí, una cinquantena de persones també es concentraren al Consell de Mallorca. Es va llegir un manifest contra la violència de gènere i es va fer un minut de silenci.
A Alacant, al País Valencià, una dona de 29 anys ja ha estat assassinada per la seva parella, un home de 34, en qui tenia un fill d'entre 2 i 3 anys. La va matar a punyalades i després es va penjar. S'investiga com a possible cas de violència de gènere i, de confirmar-se, seria el 42è homicidi d'aquesta naturalesa enguany a Espanya.
Els fets varen ocórrer a les 5 de l'hora baixa. El cunyat de la parella, qui va trobar els dos cadàvers a l'interior del domicili, va entrar a l'habitatge després de sentir crits que provenien de l'interior de l'immoble. En aquest cas, no constaven denúncies prèvies, la víctima no estava al sistema Biogen. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes, no deixa rastre de factura telefònica, però s'ha desborrat el registre de trucades del dispositiu mòbil. En cas d'emergència, en tot cas, s'ha de cridar sempre a l'1-2.
I les ONG reclamen protocols clars i una bona coordinació amb les forces policials i els serveis socials per protegir la infància dels casos d'abús sexual en entorns turístics. És una de les conclusions que s'ha exposat durant el tercer fòrum internacional sobre turisme i infància, en què també s'ha parlat de la importància de formar les plantilles del sector hoteler i d'oci per detectar casos d'abusos. Carme Moreno.
La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha explicat que les bones pràctiques al sector de l'oci i hoteler és una de les mesures aprovades en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere de l'any 2025.
Se han incluido medidas para establecer una colaboración entre las administraciones competentes y el sector turístico, hotelero y de ocio para la implantación de buenas prácticas y para favorecer la formación de plantillas de trabajadores y trabajadoras que ayuda a detectar y actuar ante casos de explotación sexual en este ámbito.
Patricia Moliner, de la Fundació RANA, ha dit que l'abús sexual a la infància s'ha de mirar de cara i s'ha de treballar de manera coordinada.
Requiere coordinación. Servicios sociales, fuerzas de seguridad, entidades especializadas, empresas turísticas, ayuntamientos y ciudadanos. Solo trabajando juntos podemos detectar, actuar y proteger de manera segura. Hablar de este tema en el ámbito del turismo no es estigmatizar el sector, es fortalecer. Los destinos turísticos que apuestan por la protección de la infancia no solo garantizan derechos fundamentales, sino que también mejoran su reputación.
La directora de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de Riu Hotels, Catalina Alemanya, ha assegurat que és important empoderar els treballadors del sector turístic per combatre l'abús sexual a la infància.
És algo muy importante que es empoderar a las personas que trabajan en el sector y que se enfrentan a diario con este tipo de problemáticas o este tipo de situaciones. Es muy importante que sepan qué tienen que hacer, cómo actuar y sobre todo que sus decisiones estén refrendadas por la alta dirección de la compañía.
En el fòrum també s'ha destacat que l'abús sexual infantil no és una problemàtica marginal, sinó que forma part d'un seguit de vulneracions de drets que s'entrellacen en la pobresa, la discriminació, la precarietat i la manca de prevenció. El fet que es tracti moltes vegades de casos invisibles agreuja encara més la problemàtica.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 7:23. La Guàrdia Civil investiga per homicidi imprudent el conductor implicat en l'accident mortal d'aquest cap de setmana a Menorca. Tres vehicles s'hi varen veure involucrats i una dona hi va morir. L'home té antecedents i està ingressat a Sant Espases. Cristina Tomàs.
Així ho ha confirmat la Guàrdia Civil. El conductor que presumptament va provocar l'accident se l'investiga per homicidi imprudent. Els agents treballen en aquests moments amb l'hipòtesi que podria haver-hi hagut conducció temerària arran dels testimonis que van presenciar els fets. La seva companya, que viatjava de copilot, va morir en l'acte. El conductor de nacionalitat espanyola i que té antecedents continua ingressat a Son Espases, on evoluciona favorablement mentre avança la investigació. Se li van practicar proves de sang a l'hospital per determinar si havia consumit alguna substància, tot i que els resultats encara no han transcendit. De moment, com dèiem, continua estable a l'hospital i serà traslladat a planta.
I s'ha desarticulat una organització criminal dedicada dedicada al tràfic de drogues a gran escala a les Balears. En el marc d'aquesta operació, que han anomenat Operació Chanquete, la Policia Nacional ha detengut 17 persones. Les darreres detencions es varen dur a terme la setmana passada.
I en 2 mesos d'investigació, els agents han fet 8 escorcolls. En total, hi han confiscat a vehicles d'alta gamma per valor de 500.000 euros. També diverses quantitats de cocaïna, marihuana, haixix, pastilles per la disfunció erèctil i 100.000 euros en efectiu. La banda criminal també disposava d'una retroexcavadora i un camió per muntar punts de venda, moure terra per modificar camins i també col·locar barreres per impedir l'actuació de la policia.
I ara són les 7 i 25 minuts i vos contam que s'agreuja la crisi alimentària. S'han confirmat 9 casos de la pesta porcina africana. Per això, avui el ministre d'Agricultura, Alimentació, Lluís Planes, reuneix les comunitats autònomes en el marc del Consell Consultiu.
I mentre incrementen els contagis, el sector del porc continua atent a la repercussió comercial de la detecció de la pesta porcina. Ara per ara, tots els casos confirmats són porcs senglars que s'han trobat morts a dins de Cerdanyola del Vallès, però província de Barcelona, on hi ha el focus. No s'ha detectat cap animal infectat en cap de les granges, a dins l'àrea de 20 quilòmetres al voltant d'aquest primer focus. Pel conseller Òscar Ordeig, el primer de tot és contenir el focus i reobrir els mercats.
Contenir el brot, el focus. No tenim cap cas fora del focus, això és una bona senyal. Ho tornem a repetir, qualsevol persona que tingui qualsevol indici que truqui, si us plau, al 112, que no faci un vídeo i el posi a la xarxa, sinó que truqui al 112, que informi, que activem els protocols.
Els pròxims dies la Generalitat de Catalunya definirà una bateria de mesures extraordinàries per reforçar la seguretat de totes les granges i reduir la població dels senglars. Els darrers casos s'han notificat a la Comissió Europea i a l'Organització Mundial de la Sanitat Animal.
Mentrestant, a les Balears, la Conselleria d'Agricultura fa una crida a la tranquil·litat davant el brot. Estan pendents de la informació que els puguin donar avui des del comitè anomenat RASVE, que és el sistema d'alerta sanitària veterinària, per saber si s'han d'actualitzar les mesures.
De moment han comprovat els moviments del porcs procedents de Catalunya de tot l'any. Les fonts de contaminació són múltiples i frenar la transmissió és complex, ja que es transmet de manera directa, però també a través d'aliments contaminats.
També calma el sector ramader illenc, tot i que s'admet certa preocupació per l'efectivitat final de les mesures de contenció.
Així ho ha reconegut el veterinari Tolo Palau, remarca que els més afectats són els ramaders de la península, amb tot apunta a la prudència i a l'aïllament per evitar qualsevol contaminació.
La solució ara mateix és tenir un aïllament perquè no hi hagi contacte i transmissió tant ni de productes, ni de petjades, ni de restos d'un virus i arrossegar-lo de tu amb les teves petjades, amb el teu cotxe, amb el que sigui. Senzillament una mica de prudència i no entrar dins aquestes zones afectades.
En crisis alimentàries com la de la pesta porcina africana, els preus de la carn tendeixen a caure.
I així hem arribat a les 7 i gairebé 28 minuts. És moment d'aturar-nos i fer una revisió de què diuen les portades a la premsa, que, a més del sostre de despesa, són un clam contra els crims masclistes.
El clam de la gent de l'escola de la darrera víctima d'un atac masclista, a Costitx, les hem sentit fa just una estoneta, és la fotografia als 2 diaris editats a Mallorca. Diari de Mallorca acompanya aquest tema amb un titular que recorda que els pressupostos s'hauran de prorrogar. Última hora, entrevista en aquest cas l'ambaixadora d'Israel a Espanya. D'estar que una consideració seva, diu que la flotilla no era humanitària, sinó propagandística. Titulars que troben també avui els digitals. Mallorca Diari entrevista també d'Anna Elric. En aquest cas, destaca que Israel va mullar tot d'una a l'assumo, tot i haver agredit un agent. OK Baleares considera que és Vox qui romp les relacions amb Proens i per això tomba els comptes. Ara Balears li dona solemnitat, diu que és el Parlament el qui tomba aquest sostre de despesa. Tots dos són certs, els titulars, i atenció al del periòdico, que diu que són el periòdico d'Eivissa en aquest cas, que PSOE i els ultradretants són els qui fan pinça i tomben aquest sostre de despesa. El diari ho deixa tot en mans de Vox i dius que ells obliguen a prorrogar aquests comptes. El Menorca, tot això li queden fora, diu que el novembre acaba amb el dèficit de pluges que arrossegaven des de fa un any.
I a la premsa estatal hi ha alguna referència a Balears? Tot d'una voz ho explicant, però sobretot es parla de política estatal i també recupera cert llenguatge bèl·lic.
Aquell tòpic dels tambors de guerra que se'n deia fa estona i tornen a sonar. En el cas del País, en defuig de tot això, obren la selecció espanyola de futbol amb Vicky López i Alessia Putellas en fotografia, celebrant la corona del futbol europeu. En lletres diu que Pedro Sánchez s'apropa de nou a Junts per salvar la legislatura. I també destaca la situació de les Illes Balears, aquesta no comptar amb els pressupostos a la seva portada. El Mundo, per la seva banda, treu una fotografia de Putin, de Vladimir Putin apuntant amb el dit, diu, si Europa comença la guerra amb Rússia, estan preparats. Les dones de la selecció han patit a dalt en aquest cas. ABC també parla de guerra, però en aquest cas és de Trump, que amenaça Maduro dient que començaran els atacs per terra a Venezuela, i La Vanguardia combina, diu que Putin desafia Europa a la guerra, i en text que Sánchez ofereix un gir a Junts per reconduir la legislatura.
Hem arribat a les 7:30, moment de repassar quins són els titulars més destacats d'aquest dimecres. Les Balears es queden, de moment, sense pressupostos per a l'any 2026 i s'hauran de prorrogar els d'enguany.
El Parlament ha tombat el sostre de despesa perquè, finalment, ni el PSIP ni Vots han donat suport a la proposta del Partit Popular. El vicepresident Antoni Costa els assenyala com a responsables.
Pedro Sánchez i Santiago Abascal prefereixen que les Illes Balears no tinguin pressupost que permetre que aquest govern faci la seva feina.
I els acusa d'actuar al dictat de les seves direccions de Madrid. El socialista Iago Negueruela i Manuela Cañadas de Vots ho neguen i diuen que, en realitat, el govern mai ha volgut aprovar els pressupostos.
Le tengo que dar la enhorabuena, porque ha conseguido su objetivo. Y es una enhorabuena real, real. Usted buscaba no tener techo de gasto y lo ha conseguido y le tengo que dar la enhorabuena.
Hoy podemos afirmar que no vamos a entrar más en su juego de trampas ni vamos a permitir que utilicen nuestro grupo parlamentario como coartada de su mala gestión.
El govern diu que faran feina per complir el seu programa i acusa PSIP i Vots de fer una pinça.
200 persones s'han concentrat davant l'escoleta d'Espilarí de Palma, on fa feina la dona que va patir un intent d'assassinat masclista a Costitx.
Y la esperamos con los brazos abiertos y es el sitio donde ella siempre ha dicho que se siente segura. Muchas gracias.
Mestres del centre, així com també famílies i veïnats, han mostrat el seu suport a la víctima de 35 anys.
Tot en un acte molt emotiu, la víctima va ser apunyalada diumenge presumptament per la seva exparella, qui tenia un ordre d'allunyament.
La Guàrdia Civil investiga per homicidi imprudent el conductor implicat en l'accident mortal d'aquest cap de setmana a Menorca.
Tres vehicles s'hi varen veure involucrats i una dona va morir. L'home té antecedents i està ingressat a Son Espases.
S'agreuja la crisi alimentària, s'han confirmat 9 casos de pesta porcina africana.
Avui el ministre d'Agricultura i Alimentació, Lluís Planas, reuneix les comunitats autònomes en el marc del Consell Consultiu. Per ara, tots els casos confirmats són porcs senglars que s'han trobat morts dins de Cerdanyola del Vallès, província de Barcelona, on hi ha el focus.
El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes debatran avui el protocol comú d'actuacions davant la grip en la Comissió de Salut Pública.
Entre altres, contempla l'ús de les mascaretes en hospitals en situacions de màxim risc. De fet, el pla pretén establir 4 escenaris diferents i una sèrie de mesures per cada un d'ells. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, fa una crida a la vacunació.
Ara, venen les festes, coincidim molta de gent amb espais tancats i la circulació del virus augmenta. Llavors tenim més risc de contagiar-nos i sobretot de patir malaltia greu a les persones que tenen factors de risc i anem petits també.
Hisenda ajorna fins al 2027 l'entrada en vigor de Verifacto.
És el nou sistema de facturació que havia generat moltes protestes, especialment dels autònoms i les pimes. Aquest programa els obliga a emetre les factures en temps real.
I a la crònica internacional...
Those numbers are down. Those numbers are down. They're way down. And they're down because we're doing...
Els Estats Units estan preparats per atacar per terra Venezuela, així ho ha dit el president Donald Trump.
Insisteix que els atacs contra els càrtels de narcotràfics començaran aviat. Diu que per terra és més fàcil i que més sap on viuen.
I pel que fa al temps, avui el protagonista serà el vent. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada marcada pel vent de tramuntana i també de mestral. Això no sols complicarà bastant el panorama marítim a la costa més exposada, que estarà marcada per la forta maró. També provocarà la presència de precipitacions entre Menorca i la meitat nord de Mallorca. Unes pluges de caràcter local, però moderades allà on descarreguin, que fins i tot podran estar acompanyades també de calabruix i esperant que es donin principalment a partir del migdia. D'altra banda, aquesta entrada de vent també provocarà una baixada en el termòmetre. Una refrescada que es notarà arreu del territori, però també serà més important entre Menorca i el nord de Mallorca. De fet, esperant que en aquests indrets la màxima es pugui situar fàcilment per sota del llindar dels 15 graus, mentre que pel sud sí que podrem arribar a fregar el llindar dels 17. Ara mateix tenim a Menorca 11 graus a Sant Lluís i 13 a Ciutadella. A les Pitiuses 10 graus a Santa Eulària i 12 a Eivissa. I a Mallorca 9 graus a Sa Pobla, 11 a Santanyí i 12 a Palma.
Informatiu Matí. Esports.
Final al Metropolitano. Espanya és campiona de la Lliga de les Nacions. Mariona Caldentà i Catacoy tornen a guanyar. Ho fan amb Espanya i de l'11 titular ha guanyat jugant tots els minuts. Aquest 92 minuts que ha durat aquest partit.
Ho escoltau i així ho van viure a Ivetra Ràdio. La selecció espanyola segueix augmentant la seva llegenda amb un nou títol. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, Mariona. Caldentà i Cata Coll han guanyat la Lliga de les Nacions amb el combinat espanyol. Espanya va guanyar a nit per 3-0 a Alemanya amb dos gols de Clàudia Pina i un de Vicky López. Cata i Mariona formaren part de l'11 titular i amb aquesta victòria han aixecat per segona vegada el trofeu de la Lliga de les Nacions. La portera Cata Coll, en declaracions a IB3, es mostrava molt contenta per aquest triomf.
Sí, sabíem que seria un escenari molt diferent a lo d'Alemanya, sabíem que no es podia tornar a passar el que vam viure allà, allà vam sofrir i avui crec que vam disfrutar, no, d'aquest futbol. Han estat tres golazos, tres xarros d'una Pina i un d'una Vicky, ha estat algo increïble. Ara ho estem celebrant, eufòriques, crec que era un títol important per aquesta selecció i, com dic, molt contentes per això.
La portera mallorquina ha estat una de les grans protagonistes d'aquesta final de la Lliga de les Nacions, deixant la porteria zero en els dos partits.
També hi ha feina, no? És la coma de dic. M'encanten aquests partits, m'encanta viure aquest torneo, és on me creix, no? On puc ser jo, entonces sempre tinc donat el màxim per aquest equip i contenta amb la porteria de zero.
Es va viure una festa grossa a Madrid. L'estadi Metropolitano va acollir a 55.843 persones, sent el millor registre per un partit de la selecció espanyola com a local. I també en futbol, el Mallorca s'ha classificat pels 16 de final de la Copa del Rei després de superar el Numancia per 2-3. L'equip vermell va acabar patint per classificar-se per aquesta pròxima ronda. Pels mallorquinistes va començar marcant Javi Llebrés i després dos gols d'Addon Prats varen donar el triomf definitiu. És el tècnic del Mallorca, Iago Barrasate.
Sí, estoy contento con la primera parte porque creo que hemos jugado con mucha seriedad y hemos hecho las cosas bien. Pero esta es un poco la magia de la Copa, que te meten un gol, el Numancia se viene arriba, su afición aprieta también y nos ha tocado sufrir. Con ese tercer gol, sobre todo, no hemos controlado bien el partido. Yo creo que el partido ha sido de ida y vuelta en el segundo tiempo y cuando no tienes control, pues puede pasar esto y sufriendo hasta el final y bueno, objetivo cumplido.
I el davanter Addon Prats en dos gols va ser clau per aconseguir aquesta classificació.
Sí, molt feliç en el final. Estar en el camp, poder marcar, en el final és sentir-me viu. És el que vull cada partit, cada jornada que hi ha competició i al final, pues, òbviament, no demano jugar de titular tots els partits i jugar 60, 70, 80 minuts, però sí que demano, pues, participar i estar en el camp, no?
Ahir també es classificaren l'Osasuna, l'Alavés, l'Osca, el Guadalajara i el Getafe. I l'Atlètic Balears jugarà demà el seu partit de Copa. A les 7 del capvespre rebrà l'Espanyol, 6è de primera divisió a l'Estadi Balear. El duel serà especial per a Jofre Xerta, que es retrobarà amb l'entrenador perico Manolo González, en qui va coincidir a la Penya Esportiva. Tot i així, Xerta només pensa en passar aquesta eliminatòria.
Primera divisió, molta il·lusió, confiats i amb nosaltres i anant per totes. Òbviament amb Manolo i amb Gerard Garrido, pues, un moment especial, però bueno, que jo vull guanyar-lo sí o sí. I, òbviament confiem tot l'equip, sabem que som molt bon equip, que si fem les coses bé li podem fer les coses difícils a tothom i exacte, venim amb 3 setmanes seguides guanyant, així que un impuls més.
I un darrer punt de futbol a la primera divisió, perquè ahir es va disputar un partit avançat de la jornada número 19. Al Camp Nou el Barça va guanyar per 3-1 a l'Atlètic de Madrid amb gols de Rafinha, Dani Olmo i també Ferran Torres. Avui es disputarà un altre partit avançat d'aquesta jornada 19. A Sant Mamés s'enfrontaran l'Atlètic Club de Bilbao i el Real Madrid a les 7 del capvespre. I en voleibol, la Barca de Menorca disputarà avui el partit de tornada de la primera eliminatòria de la CF Cup. Les menorquines volen continuar la competició europea i cercaran remuntar aquesta eliminatòria contra el THY Istanbul. Rebran el pavelló de Ciutadella a l'equip turc, que recordem és un dels favorits de la competició. Tot i caure per 3-16-1 al partit d'anada, la jugadora de la Barca Menorca, Alba Carmona, diu que tenen moltes possibilitats de remuntar.
Pero nos vimos con bastantes posibilidades al estar allí jugando y a pesar de que perdimos, mostramos un nivel de juego muy alto. Así que mañana afrontamos el partido con bastante ilusión y sobre todo con posibilidad, porque nos vemos con bastantes posibilidades de conseguir la victoria.
I de partit clau avui al pavelló de Ciutadella, aquesta Barca Menorca té aquí Istanbul, que començarà a les 8 del vespre.
Gràcies, Miqui Tous. Així hem arribat a les 7:40. Ara faim una petita pausa i tot d'una parlam de la grip. Avui el Ministeri de Sanitat es reunirà amb les comunitats autònomes per parlar de l'estat de l'epidèmia.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 7:42. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes debaten avui un protocol comú d'actuacions davant la grip en la Comissió de Salut Pública. Entre d'altres, es contempla l'ús de mascaretes en hospitals en situacions de màxim risc. De fet, el pla pretén establir 4 escenaris diferents i una sèrie de mesures per cada un d'ells.
I tot això en un any en què, com sabem, la grip s'ha avançat gairebé un mes i es pronostica ara que el virus respiratori encara circularà fins a final del primer trimestre de 2026. Així que la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, recorda que la població encara és a temps de vacunar-se i fa una crida a la societat a que s'immunitzi.
Ara, venen les festes, coincidim molta de gent amb espais tancats i la circulació del virus augmenta, i llavors tenim més risc de contagiar-nos i sobretot de patir malaltia greu a les persones que tenen factors de risc i anem petits també.
Esteban insisteix ja en la necessitat de protegir-nos, sobretot per l'arribada a l'estat espanyol de la variant K, que és més contagiosa, i recorda que la grip pot esdevenir una malaltia greu.
La grip afecta a tantes persones que si bé tenim la sensació de que és una... o podem tenir la sensació de que en algun cas és una malaltia lleu i banal, provoca moltíssimes hospitalitzacions, moltíssim d'ingressos a UCI i molta mortalitat. Moren moltes de persones en el nostre país cada any. Llavors hem de ser conscients i ens hem de prendre en sèrio.
Recorda que si ens vacunam també contribuïm a no saturar els centres de salut.
I quan són les 7 i 44 minuts parlant de política, perquè el president del govern central, Pedro Sánchez, ha assumit alguns incompliments amb Junts i anuncia mesures per intentar reprendre la seva relació. És un gir de 180 graus, diuen els independentistes, que veu el decret poc creïble.
En una entrevista a Televisió Espanyola ha reconegut que Pedro Sánchez, que és un pas més per reconstruir els ponts trencats amb la gent de Junts, després de reconèixer que el govern estatal no havia complit tot el que s'havia pactat amb ells.
Sumo esos incumplimientos, lo estoy diciendo, y también mi voluntad de cumplir con ellos. Por eso, por ejemplo, hoy en el Consejo de Ministros vamos a aprobar un Real Decreto Ley con algunas medidas que ya nos había propuesto Junts per Catalunya hace meses.
Sánchez, fins i tot, no descarta una reunió amb Carles Puigdemont per intentar normalitzar les relacions amb aquest partit ara trencades. En aquesta entrevista també ha parlat de la situació del PSOE, especialment colpejada per l'entrada a presó de qui va ser el seu número 2, l'exministre Ábalos, a qui Sánchez s'ha referit així.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí. Porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí.
Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president d'hipòcrita, ha afirmat que tot el que Sánchez ha negat sobre corrupció s'ha acabat convertit en veritat judicial.
De momento, todo lo que ha negado Sánchez se ha convertido en una verdad judicial. Si hoy lo ha vuelto a negar, es probable que se convierta en verdad judicial lo que Sánchez esté negando en este momento en televisión. En fin, nos ha acostumbrado a tener el presidente menos creíble de la democracia y a tener el presidente más rodeado de corrupción de nuestros 48 años de democracia.
I tot això, mentre la investigació del cas Koldo continua avançant, el jutge del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, interroga avui els dos treballadors d'Acciona imputats en la causa.
En el darrer informe de l'UCO s'assenyalava a la constructora per presumptes pagament del 2% de cada projecte a l'empresa Servinavar, que està vinculada a l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Segons la Guàrdia Civil, la relació entre les dues empreses estaria articulada per Cerdán i l'administrador de Servinavar, Sean Alonso, amb l'exdirectiu d'Acciona, Vicente Justo Pellegrini.
I el nou president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunciarà avui la composició del seu executiu autonòmic. Ho farà l'endemà d'haver pres possessió en el càrrec.
En el seu primer discurs oficial ha admès que el dia de la Dana les administracions no varen estar a l'altura del que es mereixia la societat.
Respon ja. Com a president de la Generalitat i en nom de la Generalitat Valenciana, demanar el perdó. Un perdó que ha de ser l'inici d'una reconciliació entre totes les víctimes i entre totes les administracions.
Paraules que ha dit el mateix dia en què la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de les riuades, ha incorporat en la causa dos vídeos de l'arribada del ja expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, al Secopi el 29 d'octubre a les 8 i 28 hores.
I el ministre de Transports, Òscar Puente, ha negat al Senat que el govern de l'Estat tingui un deute de 800 milions d'euros amb les companyies aèries en concepte del descompte de resident. Diu que ja s'han abonat més de 928 milions enguany. Són el senador popular Cristóbal Marqués y el ministro Puente.
No basta con decir que la deuda es cero. Necesitamos un calendario real de pagos, como denuncian las aerolíneas, porque la responsabilidad de esta situación es exclusiva del gobierno.
No sé muy bien a qué intereses sirven ustedes. Si ustedes creen que el Grupo Popular del Senado tiene que erigirse en el cobrador del frac de las compañías aéreas sin ninguna justificación, pues en fin, no lo entiendo.
I a la crònica internacional, ha finalitzat sense acord la reunió per negociar el pla de pau per a Ucraïna entre el president de Rússia, Vladimir Putin, i l'enviat especial dels Estats Units, Steve Witkoff.
Fan del Kremlin han dit que no s'ha arribat finalment a cap compromís, però que hi ha algunes propostes dels Estats Units que són més o manco acceptables, que es poden discutir, han dit. Això només unes hores més tard que el president rus rebutjés les propostes d'Europa. A més, els ha acusat d'impedir les converses de pau perquè ells no en formen part, però també ha enviat aquest missatge.
Только вопрос в чём? Если
diu que no tenen previst atacar Europa, però si Europa els hi declara la guerra, la començarà, estan preparats.
I els Estats Units també estan preparats en aquest cas per atacar per terra Venezuela.
I així ho ha dit el president nord-americà Donald Trump.
Those numbers are down. Those numbers are down. They're way down.
Insisteix que els atacs contra el càrtel de narcotràfics començaran aviat. Diu que per terra és més fàcil i que sap on viuen. També s'ha pronunciat sobre aquest conflicte el Papa Lleó XIV.
Creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar si és el que deciden hacer en Estados Unidos.
Hi ha hagut tres detinguts, entre els quals l'excap de la diplomàcia i exvicepresidenta de la Comissió Europea, Federica Mogherini, pel presumpte frau en el servei exterior de la Unió.
S'investiguen presumptes irregularitats en una licitació per formació de diplomàtics i s'han fet registres en el Col·legi Europeu dirigit per Mogherini i en els serveis exteriors de la Unió.
I quan falten 10 minuts per les 8 del matí, tornem a les Balears perquè el ple de l'Ajuntament de Santa Eugènia ha abordat la polèmica generada per les càmeres de vigilància instal·lades al centre del poble per part del consistori. Alguns defensen la seva utilitat per millorar la seguretat i prevenir delictes, a la vegada que d'altres critiquen la invasió de la privacitat.
Des de l'oposició, per exemple, el portaveu del Partit Popular, Pep Bonin, posa en quarantena tot el que es diu sobre la visualització d'aquestes càmeres.
Nosaltres ara estem en una fase, diguem, d'investigació, clar que sí. Si se comproven aquests fets, són d'una gravetat absoluta, poden donar lloc a responsabilitat de tot tipus.
I el bal de Pell Lluís Urraca ho nega tot.
Evidentment, això ni és un gran en mano, ni jo estic mirant les càmeres, aquí s'accés el test de policia local. No s'utilitzen més que quan a requeriment hi ha una denúncia, si hi ha una investigació, i ells entren, miren, i ja està, no. Tot el demés, ara està, per desgràcia, el que avui en dia està de moda, que és el linxament social.
I acaben les obres de la planta desnitrificadora de Malbuja, a Maó, i s'inicia el procés per posar-la en marxa de nou. La setmana que ve es preveu incorporar els bacteris per comprovar el correcte funcionament de la planta. Després es faran analítiques per assegurar que es compleixen els nivells de nitrats fixats per llei. Cristina Tomàs.
En cas que surtin bé, s'enviaran a Sanitat per sol·licitar l'aixecament de la suspensió de l'activitat de la desnitrificadora. Una vegada Sanitat també comprovi el correcte funcionament de la planta, s'autoritzarà la seva connexió a la xarxa. Recordem que Salut Pública va ordenar el tancament de la planta l'octubre de l'any passat després d'haver detectat nivells de nitrats superiors als permesos i haver constatat el mal funcionament de la instal·lació. Això implica que els ciutadans fa més d'un any que no disposen d'aigua potable al municipi. L'altra planta desnitrificadora de Maó, la de Sant Climent, té l'autorització de Salut per a la seva estrena des del juliol, però a hores d'ara encara no funciona. El consistori explica que ara s'iniciaran les tasques de neteja i desinfecció. Les darreres analítiques publicades per l'Ajuntament de Maó corresponents al mes d'octubre mostren com totes les xarxes d'abastiment d'aigua superen els nivells de nitrats permesos. L'única excepció és la xarxa de Turó, que es troba en 49,9 mil·lígrams de nitrats per litre, al límit dels 50 legalment permesos.
I la primera promoció d'habitatge públic de Fornells acumula mesos de retard pels nombrosos problemes apareguts durant el procés de construcció. Les previsions inicials indicaven que els 11 pisos havien de ser una realitat al maig. Més de mig any després, les obres continuen i es confia poder finalitzar a principis del 2026.
I ara Font de Libavi reconeixen que el projecte impulsat durant l'anterior mandat compta amb sistemes de construcció experimental, que moltes vegades inclou tècniques no homologades. Aquest fet és el motiu principal dels problemes que s'han donat durant l'execució de les obres. Ara, asseguren, s'estan resolent.
I ha tancat un dels darrers locals de música en directe que queda a Eivissa. L'adquisició de la sala per part d'un grup hoteler ha obligat la família Harmsen de deixar la gestió del Teatro Eivissa. Això, i que la sala també va quedar inundada per les pluges, n'han precipitat el tancament. En aquest indret han crescut musicalment desenes de bandes locals. Elena Gregori.
Tristor i també ràbies lamenten a xarxes els músics eivissencs.
Per tota la comunitat d'Eivissa és una gran pèrdua. No tenir el Teatre Eivissa era un lloc on realment podies trobar bona música, bon ambient, bona gent.
Sempre saps com es comença, però mai saps com acaba. I això són els jocs que tenen màgia, que cada vegada en queden queden menys.
Escoltàvem a Joan Barber i David Kaper. No són els únics que veuen com perden un lloc de culte.
Pienso que ha sido un santuario y un lugar donde siempre nos hemos podido juntar, precisamente compartir ese tipo de energías, ¿no?
Soy el músico que soy también gracias a haber tocado ahí tanto tiempo y haber aprendido con todos los músicos que han pasado por ahí.
Tot i que la sala ha tingut una vida curta, no supera la dècada, el tancament ha conmocionat el món de la música local.
Nos hemos sentido súper arropados por Juan y por todo su equipo y creemos que es una verdadera pena y que es una pérdida que Ibiza no se puede permitir a nivel cultural.
Ella és l'anfitrió que tota sala de concerts necessita perquè creu en sa música, té una fe total en el poder de sa música en viu, i tots els que entram allí en som conscients.
La família Harmsen, gestora de la sala de concerts, havia traslladat l'essència musical del desaparegut Pereira. En aquell moment també es van veure obligats a tancar. Ara han de dir novament adeu a la música en directe.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I quan falten 5 minuts per les 8 del matí continuem parlant de cultura perquè IB3 estrena podcast. Du per nom Tu què fas? I s'estrena avui vespre a les 6 a La Misericòrdia, un podcast que explica tots els secrets i les feines que poden fer dins el complex món del cinema i les sèries creades des de les Balears. El projecte està dirigit per la guionista i directora Marc Gamelià i l'actriu i productora Mar Fortesa Rey, que conversen amb algun dels professionals més destacats de l'audiovisual balear per explicar què fan, com treballen i quines històries s'amaguen darrere la càmera.
La temporada inaugural consta de 6 capítols, cadascun centrat en un àmbit clau de la creació audiovisual. El nom és la pregunta clàssica que es fa a tot aquell que es dedica al cinema i no és actor. I tu què fas? Idò, tot això es contestarà. Per cert, que l'acte d'avui també comptarà amb la presència de les directores del podcast i del director de cinema mallorquí i guanyador del Goya, Jaume Carrió. Els episodis es publicaran cada dimecres a les plataformes de la casa.
Irene, benvinguda, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, gràcies per convidar-me.
Primer programa.
Sí, bueno, això està molt bé. Començar per lo més important, que és el guió.
Avui parlaran el primer programa del guió. Sentíem ara els convidats de primera línia, com Irene Nubió, que estava parlant just ara mateix. Ho fa també en Ferran Becs, a banda de les presentadores del programa. Però també hi haurà Marta Hierro i Ses Mulet explicant el secret de la producció, Pasqual Marí, Tarek Serraj i Heller Escribano parlant de la direcció de fotografia, un altre aspecte molt complex. Aina Calleja i Jaume Carrió parlaran del muntatge, Lucía Millán i Rubén Pérez del so al cinema, i ni més ni manco que Joan Valent i Mercè Pons desvetllaran què hi ha darrere les bandes sonores. Anything can go.
The clown with his pants falling down. Ja que parlàvem de cinema, comença a Menorca la quarta edició del Menorca Film Market, organitzat per la Fundació de Foment del Turisme de Menorca i la Balearic Islands Audiovisual Market. És un espai de trobada entre professionals al món audiovisual. Enguany s'hi presenten 14 projectes que aspiren a rodar-se a l'illa. Gemma Carrasco.
El Menorca Film Market es converteix cada any en un punt de trobada dels professionals del sector audiovisual. És un espai on donar a conèixer projectes que es volen rodar parcialment o completament a l'illa. Aquesta quarta edició se'n presenten 14, entre ells Juroi o Pecats. Sentim els seus respectius productors, Marta Alonso i Kiko Domínguez, i també el director del Balearic Island Audiovisual Market, Andreu Fullana.
Una de les formes per captar coproduccions fora d'aquí és involucrar a les comunitats autònomes que participen en la coproducció en el disseny del producte. Pecats, una sèrie de 7 capítols sobre els pecats capitals.
Acaba d'en Xoroi, és una llegenda menorquina. Quin millor lloc per presentar i per fer un pitch que a Menorca sobre aquest projecte, i perquè creiem que és important també tenir el suport local.
És molt interessant poder-les primer presentar i després habilitar espais perquè se pugui reunir amb gent que estigui interessada o no en el projecte.
En aquest context no ha passat desapercebut l'anunci de l'Associació Menorca Illa Audiovisual, que organitzarà un nou festival de cinema si els nombres surten aquesta primavera. Sentim Rosa Preto, la presidenta de l'associació.
Seria ideal poder fer aquest festival, que es dirà Projecte Menorca, amb tot una plataforma com és el Film Market i jornades professionals amb convidats d'arreu del món.
Una cita que ha reunit més de 80 persones entre productores, distribuïdores i televisions que cerca continuar promocionant Menorca com un gran plató de rodatge per a curts i llargs metratges.